Al matí, informació, reflexió i entreteniment.
Anem tancant programa 30 minuts per arribar al punt de la una i ho fem, com cada dijous, agafant paper i bolígraf per escoltar les recomanacions que ens porten els nostres prescriptors. I comencem avui parlant de teatre amb el Pep Carpena. Pep, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També parlarem de sèries amb el Sergi Bracons.
Bon dia.
I amb el Rafael Sabater de Còmics. Bon dia, Rafael.
Bon dia.
Amb tots ells, totes aquestes recomanacions de paper i bolígraf, i comencem amb el teatre.
Sí?
Sí. Què ens expliques?
Doncs mira, primer de tot us diré que em vaig mullar molt ahir per anar a veure... Per anar a Barcelona.
Això és maco, perquè vol dir que et vas sacrificar pel matí.
Doncs no, claríssimament. Vaig arribar a xop, me n'haver de guardar la jaqueta, el casc, els guants a Barcelona. I vaig anar al Teatre Romea a veure Senyora de Rojo sobre Fondo Gris al Teatre Romea. Per on començo?
Per principi?
A veure, us diré d'entrada que el dia gris i plujós que feia, que ara us deia abans de començar o quan començava, era el dia perfecte per anar a veure aquesta obra de teatre. I no es pot començar a parlar de l'espectacle sense abans donar un cop d'ull a alguns dels noms propis d'aquest muntatge. Número 1, Miguel Delibes. Ell és l'autor de la novel·la de la que s'ha fet l'adaptació de l'obra de teatre, i com que no és un qualsevol, us en dono quatre dades més que res per fer memòria de qui era i tot plegat. Va néixer a Valladolid el 1920 i ha estat o va ser un dels autors espanyols més prolífics i apreciats. Autor, entre d'altres, de Los Santos Inocentes, de la que es va fer una pel·lícula, o de L'Hereje. Va ser fins i tot proposat per Premi Nobel de Literatura i ens va deixar no fa pas tant, el 2010. L'altre nom propi, número 2, José Sacristán. Què us en puc dir? Doncs que m'imagino que la majoria dels nostres oients sap que és un dels actors espanyols més prolífics, tant en l'àmbit del teatre com en l'àmbit del cinema. En aquest últim apartat va ser un dels actors més taquillers dels anys 70, al costat d'altres intèrprets com podien ser l'Alfredo Landa i el José López Vázquez, i fent números, aquest senyor ha fet més de 100 pel·lis. El 2012 va aconseguir el Premi Goya per la pel·lícula El muerto y ser feliz. Pel que fa al teatre, cal destacar feines com L'hombre de la Mancha o My Fair Lady, no? Ja veieu que d'entrada la matèria prima de la que partim ja és de molt bona qualitat. Parlem una mica del text. De què va Mujer de Rojo sobre Fondo Gris? Doncs és una novel·la que ens explica la història d'un pintor famós que entra en una crisi creativa i no pot pintar. D'una banda, perquè el règim franquista posa a la presó a la seva filla i el seu gendre, i per l'altra perquè sobretot per això, perquè la seva dona, la seva companya de vida, es posa malalta i acaba morint relativament jove, als 48 anys. En realitat, ningú se li escapa que aquesta obra de Miguel Delibes és una obra realment molt autobiogràfica, perquè en realitat a Miguel Delibes li va passar exactament el mateix. La seva dona també es va morir molt jove. I José Sacristán és qui dona vida a aquest pintor que ja no pot pintar. I quina lliçó de teatre.
Sí?
Sí, quan poses de costat un text com el de Miguel Delibes i un nivell teatral com el del José Sacristán, el resultat és espectacular. En voleu escoltar el teaser de l'obra?
Sí, i tant.
Yo he sido feliz 48 años.
La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad, el primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos, se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida.
Y acabamos amándonos aquí mismo.
Yo envidiaba su facultad de acomodación, porque no era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. habíamos soñado con envejecer juntos. Olvídalo, me dijo. Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer. ¿Puede decirse de alguien algo más hermoso?
No te aturdas, no te aturdas. Déjate vivir.
Per descomptat que és un drama, eh? L'amor d'un home cap a la seva parella, veient com la flama de la seva vida es va apagant de mica en mica i endevinant dia rere dia que al final està cada vegada més... està més a prop. I la qualitat de l'actor, les taules, l'experiència, els anys damunt de l'escenari es nota tant. Pauses, absència absoluta de cantarella, no hi ha cap moment que pensis... ha entrat en una dinàmica que a vegades passa, no? Depèn de quins actors musical que penses, uf, ja això m'està sonant a repetit. Un aplom molt bèstia a l'hora de dir les frases com si pesés molt, cap gest innecessari, una lliçó teatral en tota regla, que per cert el públic va agrair molt posant-se dempeus al final de la representació. Em penso que també hi va ajudar molt el fet d'estar representant un text d'un autor contemporani, i no només això, Miguel Delibes i José Sacristán, a part de ser contemporanis en l'època, eren amics. Mm. I també el productor i director de l'obra també eren molt amics amb Miguel Delibes. El muntatge està complementat amb una escenografia molt sòbria, que no té cap importància ni rellevància, un munt de mobles pintats, vells, pintats de color gris. I també voldria destacar que l'adaptació de la novel·la l'han fet l'actor i el director de l'espectacle juntament amb Inés Caminha, i ho dic perquè es nota molt que han fet un producte superrodó i molt fet a mida. Aquest muntatge es va estrenar el mes de novembre a Madrid i el tenim al Teatre Romea fins al 12 de maig. La història, o segons el teu estat d'ànim, et pot agradar més o menys, l'enfoc que li donen també, però pels amants del bon teatre, aquest monòleg d'una hora i 20 minuts és un imperdible, s'hi ha d'anar. No sé si ho saps, però sempre que parlem de teatre els hi explico, conto l'estona d'aplaudiments, vale? Uh-huh. I fem com una mena de rànquing.
Vale, i com el tenim?
No sabré dir-te en quin punt està, però és dels més aplaudits, 2 minuts 25 segons, quan s'acabi la temporada.
Fareu el rànquing,
farem,
eh?
Farem com un rànquing. I una anècdota, que em va fer molta gràcia. Justament, sembla ser que els aplaudiments no li acaben d'agradar al José Sacristán, perquè... quan s'acabava l'obra i estava tothom dret a platea aplaudint-lo, ens feia uns gestos com de ja n'hi ha prou, ja en tinc prou, ja està bé, i aquests gestos, la petita recerca que he fet per trobar més dades sobre aquest muntatge, he escoltat entrevistes i demés, i és un gesto que repeteix molt habitualment. Sembla ser que aquest ego que tenim a vegades els actors, que necessitem omplir amb ell,
ja el té ple, no?
No li fa falta. I just en aquest moment, quan ens va fer callar, va dir o va demanar que aquests aplaudiments que estàvem fent, que els volia dedicar a Miguel Delibes i a la seva dona. Cosa que vaig trobar que si el senyor ja era gran, doncs aquest gest encara el va engrandir més. M'ho vaig passar molt bé, la veritat, i ho recomano molt.
I així ho expliques, eh?
A quina edat té el José Sacristán?
Doncs no ho sé, però jo diria que deu anar cap als 80.
Cap als 80?
Sí, sí, sí.
Recordo.
Sí, va, busqueu.
Recordo molt jovenet que feia les pel·lícules aquella del Destap, inclús abans, va fer amb el tardo franquisme, ja era un actor...
No, no.
Era conegut.
A més a més...
81, eh?
81, imagina't.
Doncs no anàvem tan desencaminats. No, i la veritat és que està...
És del 37.
Espectacular. Espectacular.
A mi m'ha recordat molt pel que estava explicant potser la més coneguda de Miguel Delibes, que 5 hores con Mario.
Sí.
Aquest fet de la persona que va rememorant la vida amb la seva parella, en aquell cas era que ja s'havia mort i estava amb la vella, no? Uh-huh. I durant 5 hores va recordant la vida que ha tingut, no? És un molt, 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 molt bon escriptor, un dels dos millors que
ha tingut. Sí, el text està... és espectacular. Per tant, tothom qui pugui anar-hi, fins al 12 de maig hi ha temps.
Bé, ja que estem en clau literatura, tenim un fragment del Jordi Campoy, que estrena La noia del violoncel, i ens vol dir alguna cosa, que el presenta.
Sabadellencs i sabadellenques, sóc el Jordi Campoy, autor de la novel·la La noia del violoncel, de l'editorial Columna. us vull convidar a la presentació que faré el proper divendres, dia 5 d'abril, a 7:45 del vespre, al Casal Popular El Tallaret, a la carretera de Prats número 42 de la Creu Alta. A part de la presentació, hi haurà concert en viu i alguna cosa per picar. Esteu tots convidats. Recordeu, divendres, 19:30. Fins aviat.
I amb el Jordi també preparant alguna cosa de cara a Sant Jordi. Ja us explicarem tot això. Va, hem passat del teatre, anem a les sèries.
Som-hi, doncs.
Va, Sergi.
Avui us porto dues cosetes una mica diferents. Una que jo estic molt interessat en veure-la i l'altra que no la coneixia gaire. I s'estrena aquest 5 d'abril per Netflix. Són les dues sèries, i a més una té algú especial, per algú està a Netflix i no està a altres, que havien fet altres temporades, per dir-ho així, i no estaven a Netflix, però també us explicaré. Doncs aquesta primera es diu Arenas Movedizas, i és la primera sèrie sueca que s'estrena a Netflix. A més, està basada en un best-seller amb el mateix nom, i a la qual ja tenim el primer tràiler. Aquest cop sí que l'he trobat en castellà, així que podrem escoltar i entendre una miqueta.
Hola, Maya.
Hola.
Me alegro de verte.
Yo también.
Este brindis.
Salud.
Tenéis una hija fantástica. Ojalá pudiera entender que ha visto Maya.
Vamos, Maya.
Vinga, doncs, aquí estem parlant d'un thriller suec, on us explico una mica de què va. Aquí tenim una tragèdia que ha passat en un col·le dels barris més rics d'Estocolm, on un estudiant corrent hi ha un tiroteig i moren uns quants estudiants. Llavors tenim una de les estudiants, que és la Maka Norberg, que és una de les protagonistes, que és portada a judici acusada per assassinat. Però nosaltres no sabem si ella ha sigut la que ha assassinat a tots els nanos del col·le o què ha passat ben bé allà. Però, a més, quan es descobreix ben bé què passa aquell dia, també surten a la llum els detalls privats de la seva relació que té aquesta noia amb el seu nòvio, el Sebastian Fagerman, i la seva família, que és una família adinerada i és una mica disfuncional. A partir d'aquí jo no us explico més. És una sèrie que està basada en un llibre que també es diu Arenas Movedizas, escrit per Malin Persson, i està publicat a 26 països. Ha sigut un gran èxit, i a més amb això estem bastant segurs que serà una gran sèrie, un gran thriller, a més una mica diferent dels que estem acostumats aquí, perquè és suec i els suecs fan les coses una miqueta diferents a les nostres, però jo crec que no té pèrdua. Són 8 capítols de 45 minuts cada capítol, que a més s'estrenen tots de cop.
Perfecte. Això està bé per fer maratons.
Sí, pim-pam.
Els que podeu.
Al Pep li agrada tot de cop.
Exacte. No, és que jo necessito
veure-ho tot seguit. Clar, si no et quedes allà amb la intriga, ara ja no estem fets per intrigues.
No, sí, sí. Veure un cada dia com... I a vegades l'hem de deixar a la mitjat.
Jo també soc dels de mitjat. Últimament.
Vinga, i llavors tenim una altra sèrie, que és la que jo estic amb bastantes ganes de veure-la, que també s'estrena aquest 5 d'abril, i és una sèrie que es diu Our Planet. Jo us poso una mica el tràiler, tot i que el tràiler és més de música, i jo us el recomano que el veieu perquè és un documental d'animals. Llavors el documental, a part de sonar la música, que és molt xula, es veuen tot d'imatges d'animals que és molt xulo veure'ls, i aquí no ho podem veure. Jo, mentre va sonant la musiqueta perquè veieu que és molt xula, us aniré explicant una miqueta. Tenim el David Attenborough, que és el que sempre fa aquests documentals de la BBC, Planet Earth, Blue Planet, que són tan xulos i tan divertits, i a més t'ensenyen la diversitat que hi ha avui en dia al món i com preservar-la una mica, perquè cada cop també ens l'estem cargant una mica. Doncs ell, a més de fer-la per la BBC, l'ha fet per Netflix, i ell ho va explicar per què ho va fer per Netflix. És perquè va reunir alguns dels millors cineastes i conservacionistes del món per crear aquesta sèrie, que a part d'ensenyar-nos la diversitat del planeta, doncs també ens explica com preservar-ho una mica. I com que a la BBC no pot tenir tantes visites com a Netflix, que Netflix ho treus un dia i l'endemà potser tens 150 milions de visites, doncs ell va decidir-ho fer per Netflix perquè arribés a molta més gent que no pas si ho hagués fet per la BBC o per alguna altra cadena. on ell sempre ho havia fet per la BBC i havia sortit a Movistar, però ella ha decidit fer-ho a Netflix perquè tingui més repercussió al final. Llavors, és una nova sèrie de Netflix que té 6 capítols de també uns 40-50 minuts, on té una cosa diferent de tots els altres documentals que hem anat veient, que ells, els documentals normalment ometen una mica tots els greus efectes que nosaltres hem anat fent sobre els animals i ens ensenyen tots els animals, però aquí sí que centra molt en tots els greus efectes que hem provocat la vida humana sobre aquest món natural. I això, per això us explico que fa 50 anys nosaltres ens vam aventurant a la Lluna. O sigui, no fa molt realment, i ens vam gastar moltíssims diners en anar a la Lluna. I des de que vam anar a la Lluna, només en 50 anys la població quasi s'ha duplicat. I això que no havia passat gairebé en tants milions d'anys que portem, doncs només en 50 anys que haguem duplicat la població ja comença a ser una mica...
És molt fort aquesta dada, eh?
Un símptoma... per dir-ho així, dolent. I a més hi ha hagut moltes guerres, que ha mort molta gent, però tot i això, ens hem duplicat la nostra població. Llavors aquesta sèrie celebrarà les meravelles naturals que queden i ens revelarà què hem de fer per preservar la garantia de que les persones i la naturalesa prosperin alhora les dues igual. Els evidents canvis que els éssers humans hem generat en aquest paradís de les meravelles és bastant clar. Després del llançament d'aquesta sèrie, un dels directors va dir que el que fem en els pròxims 20 anys no només determinarà el futur del món natural, sinó que també determinarà el futur de la humanitat, perquè ja sabem que sense els animals o sense la naturalesa, doncs nosaltres no podem viure, i si tenim aquesta progressió d'anar augmentant la població tant i tant, segurament al final no ens quedarà ni un arbre, quasi. Llavors, us explico una altra cosa, una curiositat d'aquesta sèrie, és que aquesta sèrie ha estat conformada per 600 persones que han treballat, que durant 4 anys han recorregut més de 50 països documentant tota la diversitat dels hàbits de la Terra, des de la remota naturalesa àrtica fins als paisatges africans i les selves de Sud-amèrica. O sigui que tenim una sèrie molt interessant. Jo només amb el trailer ja he vist imatges que...
Bueno, pinta molt, molt xula, també per fer aquesta reflexió a tots nosaltres, no? Que és veritat que a vegades els documentals d'animals ens ensenyen només la part idíl·lica.
Exacte,
i
sembla que tot sigui molt xulo i que hi hagi moltes girafes i molts elefants, exacte, però realment, potser ja, si els contéssim, els podríem... No hi hauria ni tants aplaudiments com...
No, està clar, està clar.
Doncs res, una sèrie que és molt xula, que jo us recomano simplement que us veieu el tràiler, i amb el tràiler ja us vindran ganes de veure-la, i que com més gent la vegi, doncs també més ens podrem conscienciar de que s'ha de cuidar el nostre món natural.
Va, ja anem als còmics. Puc fer una mica de tria?
Sí,
perquè és que estic veient el Joan Mundet i jo com a castellarenca...
Ah, sí, home, sí, clar, tant, si vols comencem
com a... No? Com a...
I tant, i
diguéssim,
i
tant. Allò...
Sí, i tant, i tant, i tant. Doncs mira, és el Capablanca, és el nou còmic del Joan Mundet, per primer cop en color. El Joan Mundet l'està fent amb l'original, és en blanc i negre, en porta 3 de publicats de primets, de més primets, i aquest és el primer integral que treuen en color. L'obra en total tindrà més de 600 pàgines, és el que té ell pensat que duri la història del bandoler d'aquest del Capablanca. I ara estem per la meitat, han de ser 6 volums prims en blanc i negre o 2 amb color. I aquest és el primer que es publica amb integral,
amb color,
amb tapa
dura. És curiós, veure el Joan Mundet amb color, també.
Sí, perquè és un dibuixant dels clàssics de tota la vida, d'aquells que encara dibuixa tot en paper, que ho fa tot en paper. Jo he vist originals, he estat en el seu estudi, i ell ho fa tot en paper encara. Té ordinador per després fer coses, però la base sempre és el paper dels grans de tota la vida. Ell ja és gran, però realment és un gran dibuixant. El seu dibuix és molt clàssic, és un dibuix que ens transporta molt als anys 80, 90, la manera de dibuixar, és un gran clàssic. I en aquest cas dibuixa la història del bandoler Capablanca, un bandoler que no sabem si va existir gaire, si va fer gaire, és una mitologia, és d'aquests, tots aquests bandolers catalans que sabem que van ser-hi, però tampoc no se sap exactament què és la veritat i què és la mentida, i ni si realment eren tant Robin Hoods com ens els presenten sempre a la mitologia,
com el Serrallonga, oi?
Sí, tots aquests que robaven els rics per donar als pobres, no sabem si realment era així. S'ha fet aquesta mitologia, no? Doncs en aquest cas tenim el Capablanca, que és un bandoler que estava al segle XVII als voltants de Sant Llorenç Savall, La Mola, Mura, tota aquesta zona d'aquí, fins a Castellà, tot aquest, el que seria el Parc Natural de Sant Llorenç, més o menys, tot això eren els seus caus, que allà s'amagaven, gràcies a aquestes, totes les coves, centenars de coves que tenim a prop nostre, i els estimatges d'això era la manera que tenien ells de reservar-se. No? És una història molt típica, de nen, orfe, que es moren el pare i la mare, adopta una família, però aquesta família fa uns tiets, no el volen, al final fuig i es munta la seva vida. La seva vida serà de bandoler per això, no? per anar robant i per anar subsistint, que en aquella època prou feina.
Sí,
no eren bandolers perquè els agradessin, eren bandolers per poder subsistir. Doncs aquí tenim el Joan Mundet en el seu estat pur, amb un dibuix molt bonic, molt acurat, i molt de les històries de cavalleries. M'ha recordat molt que és inventat per ell, però en canvi em recorda molt a Quijotes i Tirant lo Blanc i totes les grans literatura de cavalleries, i està totalment inventat. I això, en tinguem en compte que això, que el Joan Muntada, que era la capa blanca, se'n saben algunes dades, però molt poc.
Molt poques.
És més mitologia que altra cosa. També aquest serà la primera.
Tinc un dubte.
Va, digue'm.
Que l'altre dia també et vaig fer una consulta, però aquest que en Joan Mundet es diu?
Sí.
Que dius que el coneixes i demés.
Sí.
Hem de pensar que ho fa sol? És a dir, que totes
aquestes il·lustracions, perquè la gent ho entengui,
quant de temps una persona sola pot trigar a fer un llibre? La gent hauria d'entendre.
Home, aquí que hi ha...
Que estem parlant d'un llibre d'un
llibre... 300. Aquí són 300 pàgines. Tinguem en compte que normalment aquests autors dibuixen una pàgina diària com a molt.
O sigui que estan parlant de
un any
de feina, un any de feina.
Tinguem
en compte que ell també, per altra banda, també està dibuixant el Dago per Itàlia. Està per un editorial italià, està fent Dago i està fent altres coses també, fa històries de best-seller i coses d'altres històries. Vol dir que aquí possiblement del Capablanca hi ha 2 anys com a mínim
de feina,
entre 2 i 3 anys que ell fa, que està fent, perquè els prims en publica un cada any, vol dir que té 3 anys. I aquest és l'integral que recopila els 3 primers, doncs estem parlant de 3 anys. Sí, sí, sembla
feinada,
que no, però
eh?
És una feinada, eh? Sí, sí. I més quan ho fa sol, que fas el guió, el llapis, la tinta, vol dir que tot això són hores, hores i hores. Realment no està ben pagat, almenys és una feina, sempre diuen els dibuixants, que no està gens ben pagada per la d'hores que s'hi arriben a passar. Perquè és una feina molt manual i molt...
Clar, molt artesana,
sí,
no?
Molt artesana, sí, sí, sí. Però per l'altra banda és la gràcia que tenen, no? Precisament.
Clar.
És quan veus l'art, quan fan això, és quan veus un artista realment dibuixar. És molt bo. Mira, passem cap a un altre tema. Mira, aquest hostil títol és Déu-n'hi-do, eh? Veia Aquicornio. És Aquicornio perquè són uns unicornis d'aigua. Per això d'unicorni, Aquicornio.
Aquicornio.
Sí. És un còmic juvenil. Aquí seria per nens i nenes a partir de 7 anys, el que poden llegir, a partir de 7 anys. Estaria més orientat cap a les nenes pel fet de que, sempre ho diem, que no tot es pot llegir, però és una història més dolça, pel tipus de dibuix d'això, agrada molt més a les nenes que als nens, que els nens sempre busquen més aventures, sempre ho diem, no? I aquí és una història més reflexiva, és una història molt ecològica. L'autora és de Nova Zelanda, la Cathy O'Neill, és neozelandesa, i en aquest cas ens explica una problemàtica que tenen no només a Nova Zelanda, sinó a tots a les zones caribenyes i tot això, que és la mort dels coralls. Que els coralls estan desapareixent per la contaminació, per la pujada de la temperatura, s'estan morint. Morint-se els coralls no només es queda sense la fauna que hi ha, o sigui, la flora i fauna que està associada als coralls, sinó que, a més, sense els coralls les tormentes són molt més freqüents i molt més violentes. I ens explica això, no? De que últimament a Nova Zelanda les tormentes són cada cop més bèsties i produeixen més destrosses. I tenim la història d'una nena que es va quedar sense mare precisament per culpa d'una tormenta, que visita la seva tieta, que és una coneguda
ecologista.
Això, que lluita precisament contra això, no? I ella la visita i a partir d'aquí investiga la que li va passar a la mare, que va morir al mar, no? És una història molt maca, molt rodoneta, molt dolça, i que això, no? Que a part de que és per tot els nens que puguin anar a començar a llegir, que s'ho puguin passar bé, a part té aquest que lliga inclús amb el que deia el Sergi de la sèrie aquesta de la Temporum, no? De l'ecologia, de com hem de cuidar els nostres mars, i perquè si ens quedem sense el mar realment
i del punt que ens afecta, no? De dir, si no cuidem l'entorn ens acabarem pringant nosaltres, per dir-ho quotidiana, en plata, no?
Sí, sí. Defectes d'aquesta obra, que jo trobo un defecte, però que ja és normal, que és tot digital. En aquest cas tot és digital. A mi m'agrada com
el Joan Montgat, la part aquesta
que quan vaig a veure el Joan m'ensenya els originals, no? I veig el llapis, la tinta, i després disfruto, no? En aquest cas és un còmic, és tot digital, es nota, i a mi em sap greu perquè, clar, aquí no hi ha paper, no hi ha res, només hi ha això. Tot el rest està dins d'un ordinador. Però no tenim ni originals, no es poden fer exposicions perquè no hi ha originals. A mi em sap greu, però bé, el futur teòricament
va cap aquí, no?
Ens anirà cap aquí. Que tot ha de ser, per ells és molt més útil, molt més fàcil fer-ho digital, perquè si s'equivoquen, corregeixen, control Z, tenen enrere, i en canvi un dibuixant que ho fa en paper ho ha de corregir. Vol dir que a vegades han de fer pàgines noves, si s'han equivocat, han de fer la pàgina nova, i si no, tapar-ho, tornar-ho a fer sobre, i en canvi aquí en digital és super ràpid de corregir, i vas molt més ràpid a l'hora de fer-ho. Però la llàstima és que després no tens res.
No tens aquesta part més malhumana, no?
No tens l'original, no tens després... és la gràcia de tenir això. Mira, anem pujant d'edat, ara ja ens anem cap al còmic juvenil, amb el Zipizape, un clàssic de tota la vida.
Mare meva.
Amb els Zipizapes, que ara ho reediten. Fa molts anys que estaven esgotats, molts. No hi havia, la gent ens demanava material del Zipizape i no n'hi havia.
Sí, la gent demana?
Sí. Sobretot gent gran, nostàlgic, sobretot. Però estava tot esgotat i ara Bruguera, que era a Ediciones B, ara es torna a dir Bruguera amb el segell de còmic, que això segur, hem d'explicar que això és el gran segell que és Penguin Random House Mondadori, que és una de les tres grans editorials de tot el món. Es va quedar Ediciones B i com a tant també es va quedar tota la sèrie, el que havia sigut Bruguera.
I l'estil és molt Mortadelos, del còmic de tota la vida, no?
És el còmic, és la reedició de tots els de tota la vida. Mortadelos, Zipizapes, tot el Carpantes, recordem Sir Timoteo, Gordito Relleno, podríem estar mitja hora parlant de tots els grans clàssics de Bruguera. I en aquest cas és la reedició del Josep Escobar, tots els còmics que va fer. Volen reeditar les 17 aventures llargues que va fer l'Escobar al llarg de la seva vida, ho volen reeditar. Han començat per aquests dos, que són els més famosos, que són els de la Vuelta al Mundo.
I aquest és...
El Túnel del Tiempo, i la Vuelta al Mundo.
Perquè aquest senyor és mort ja, eh?
Sí, fa anys.
Fa molt, val.
El Josep Escobar té una història al darrere, que ell, ja fa quan era jove, abans de la guerra havia sigut dibuixant, durant la República va ser dibuixant, i va ser dibuixant molt crític amb els nacionals. Inclús a la guerra va fer molta cosa en contra. Les va passar canutes un cop acabada la guerra per la repressió franquista. Les va passar, no van afusellar, que molts dibuixants els van afusellar, amb ell no, però va estar... com es diu això,
camp de concentració, presó...
No va estar en camp de concentració, però que no els deixen treballar, que no els deixen...
Represaliat, en aquest sentit.
Sí, represaliat, exacte, en aquest sentit. I quan va poder tornar a treballar amb el Zipizape, quan va començar a fer, va tenir molt d'èxit del Zipizape i se li va, com si diguéssim, oblidar aquesta...
Es va poder ressorgir.
El règim el va dir, com que és molt famós i que dibuixava coses blanques, Zipizape és bé una obra completament blanca, doncs va... el van deixar i va tenir èxit, que el Zipizape ja és un de les grans icones del còmic. I en aquest cas això, doncs Bruguera vol tornar a reeditar totes les obres de Zipizape. És pels nostàlgics, perquè realment amb els nens petits ja és una temàtica i una manera de treballar,
sobretot per
i de
la imatge,
lectura,
no?
Que no els hi treu tant. El vendrem pels nostàlgics, per aquell que l'havia tingut tota la vida, però els nens joves, els nens, difícilment és el llenguatge actual del còmic. Avui en dia hi ha altres tipus de lectures que els hi trau molt, i això és molt clàssic. Però bueno, són obres que s'han de tenir, són obres que s'han de tenir en consideració i són obres que han de perdurar, són coses que han de perdurar.
I a més, ara estava fent memòria, estic mirant, i veig que tot el que fan són trapelleries, no?
Sí, i el Zipizape.
Sí, són els nens més gamberros del món, i els pares potser
de fet, durant
no voldran donar-los bones idees.
Sí, 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 s zipizapis, l'expressió de ser zipizapis era això,
sí.
d'aquests nens gamberros que feien trapelleries, no? Sempre havia quedat els zipizapi amb un nen, deia, aquests són com els zipizapi, i era per això, no? Mira, anem ara amb un altre, fem l'últim, fem l'homenatge a Catalunya del
George Orwell. Aquest també te l'estava mirant, eh?
Sí, aquest és l'adaptació de la novel·la del George Orwell, de l'homenatge a Catalunya, si bé no és una adaptació a l'ús, no és la típica. És més un documental en còmic sobre el George Orwell i l'obra. Vale? O sigui, no és ben bé pam, 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 que ens explica un documental, sinó que veurem aquí una miqueta la vida del George Orwell. Tenim aquí historiadors que ens expliquen qui era l'Orwell, que va fer quan va arribar aquí. Hem de recordar que era, que és un dels grans escriptors, que va escriure 1984 com la seva obra més coneguda, arrel de les experiències que va tenir a Catalunya quan va viure tota la Guerra Civil. Va estar a Barcelona, va estar lluitant al front, va estar a punt de morir, li van disparar al coll i quasi el pelen, però va sobreviure, i va viure la lluita entre el PUM i els comunistes, entre anarquistes i comunistes, la lluita de poder a Barcelona, que al final van guanyar els comunistes, van guanyar els dictadors, representa, perquè els anarquistes eren més llibertaris, i van guanyar l'Stalin i tot el comunisme, i van fer una depuració bèstia de tots els anarquistes, els van carregar tots, no? I ell va tenir que marxar per cames a Barcelona, perquè si no també el pelaven, eh?
És espectacular, eh? Rafael, li he donat un cop d'ull, és espectacular.
És espectacular, sí, sí, el dibuix és molt bonic i la història està molt bé, perquè és això, no? Que no segueix ben bé la novel·la, sinó que és ben bé un documental que parla sobre l'autor i sobre la novel·la.
A principi parla del fill, no? Fins i tot del fill d'Orwell.
Sí,
vull dir
sí,
que...
sí, 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 exacte, exacte. És més com un documental, un docu-còmic. Va dir que està molt bé, m'ha agradat que no fos una adaptació literal de la novel·la.
A mà també, eh? Aquest també és dibuixat a mà.
Aquest no ho sé, no t'ho sé dir.
Perquè, la gent que ens escolta,
sí, sí,
com
sí,
ho pot
sí.
saber, si és...
Ah, costa. No, sí, sí, és a mà. Diria i tant. Sí, és a mà, eh?
Doncs perfecte, aquesta proposta, totes aquestes propostes que ens han arribat dels nostres prescriptors. Ja ho sabeu, molta feina per llegir, veure sèries i anar al teatre. Que millor que això, no?
Sí,
tenir aquesta feina, endavant.